pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual. Nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. Avui és el capítol 37 i porta per títol Els còmics de la prehistòria. Bé, el programa d'avui, com diu el seu nom, doncs us parlarem, farem referència doncs, a aquest gènere que està entre el cavall de la literatura i de la pintura i que és un gènere que ha estat molt utilitzat els últims anys per divulgar la prehistòria d'una manera diferent, no? És a dir, en els programes anteriors, a les últimes setmanes, us hem parlat de prehistòria aquí a la ràdio, us hem tractat de temes doncs, segurament molt més densos, com eren doncs, l'evolució del gènere homo, del bipedisme, temes d'aquells, també sempre ho hem fet des d'un to, ho hem pretingut fer-ho des d'un to amè, no? Informatiu, divulgatiu, però tal com havíem fet doncs, a la temporada anterior, que havíem tractat programes de literatura, que havíem parlat també del cinema, doncs ara, avui, per trencar una mica i encara hi ha al final d'aquesta temporada, doncs hem posat aquest capítol que tracta sobre els còmics, perquè pensem que és doncs, un tema que tracta de forma més distesa doncs, aquest fenomen de la prehistòria doncs, que des d'aquí a la Ràdio 90 ja portem més de 9 mesos doncs, intentant divulgar i parlar i fer aquesta temàtica que és tan apassionant doncs, que compartir-la amb tots els que estigueu interessats. I com veureu avui, doncs, una nova forma de divulgar la prehistòria, molt enriquidora i molt apassionant també, és a través doncs, d'aquest art, no? Que està doncs, entre això que dèiem abans, entre la literatura i la pintura. Res més, doncs, donar-vos la benvinguda a una nova setmana aquí a Ràdio 90 i us parlarem d'aquest tema, dels còmics a la prehistòria. Benvinguts, doncs, a un nou programa del Pedra a Pedra.
Molt bones en aquest programa del Pedra a Pedra, un programa que personalment a mi em fa molta il·lusió. I en això és on veurem, com hem sentit aquí ara a la introducció, doncs parlarem del còmic, no? Aquest gènere que sembla que darrerament està tornant a viure una època daurada, com hem vist cada any. De fet, estem veient com el Saló del Còmic de Barcelona hi ha una revitalització del gènere, on sembla que després de molts anys de parlar de crisi per fi han abandonat aquesta paraula i s'han centrat pròpiament en el que és, en promoure, en difondre tot aquest món del còmic. I avui ens pararem en el nostre apartat en veure com aquest nouvel art, no? aquesta manera de classificar-lo, doncs, tracta doncs, aquest gènere del còmic i com moltes vegades, moltes de les idees que avui en dia tenim a vegades preconcebudes sobre la prehistòria o potser bona part de la població els té, deriven de les primeres recreacions de fa gairebé més d'un segle que els primers historietistes, no, els primers dibuixants de tires còmiques, sobretot amb els diaris nord-americans, no, es van difondre un tipus de visió errònia, que en molts casos no, a vegades no se sap ben bé per què, doncs s'ha anat mantinguent.
Clar, reflexen, per exemple, les investigacions d'una època, no? En aquest cas hi ha un exemple que és paradigmàtic, que és el de l'home de Neandertal, no? L'estereotip que sempre ha caracteritzat l'home de Neandertal és que era un home robust, que era mig salvatge, quasi, no? Això fa 100 anys, i va ser degut, doncs, a que uns estudis que es van fer en aquell moment, doncs, científics, donaven peu a pensar això, aquesta interpretació. I a partir d'aquí, doncs, els guionistes, els dibuixants, per més ben dit, de còmics, doncs, esclar, van agafar aquesta idea. És a dir, al cap i la fi, els dibuixants de còmics l'únic que fan és, a partir d'una realitat que ja existeix, ells, doncs, fan la ficció, no? I esclar, com que en aquell moment, doncs, la investigació estava en l'estat que estava, fent 100 anys, i l'imatge dels neandertals, que des de mateixos científics havien posat en coneixement d'un sector ampli de la població, doncs els còmics, els dibuixants, transmetien aquesta imatge. Que ara, 100 anys després, s'ha vist que és una imatge errònia, però l'estereotip ha quedat. Perquè és clar, el que té, això és el que té el valor, la imatge. Els còmics tenen això, que amb una vinyeta pot transmetre-te una força, una vivesa, aquella imatge, doncs, que et queda allà i pot quedar quasi, doncs, enganxada a la pell, més que la pell, dintre aquí a la barretina dels teus ulls. I és clar, aquesta imatge traspua, no? Això s'ha de dir també que són, i això ho veurem al llarg del programa, que són retrats d'una època, i que aquesta... retrats d'una època, és a dir, no es pot culpar...
No, els creadors no...
Hi havia la que hi havia, no? I per això es fa una evolució, doncs, de la història, perquè el que ara, per exemple, nosaltres també, a nivell d'investigació, veiem com molt clar, igual d'aquí 100 anys, resulta que no era tan evident i que, per tant, es fan altres interpretacions. Simplement no es tracta de jutjar, tinguent en compte això, que cada època, doncs, crea els seus còmics, cada època crea la seva producció científica, i tota aquesta relació, tota aquesta amalgama, en surt, el producte final, no? Que és el que ara a nosaltres ens interessa, doncs, recolcar i fer, farem una llarga llista, no?, dels còmics de la prehistòria, doncs, com han estat tractats des de que va aparèixer aquest gènere, com a art, com a obert, no?, que a vegades se l'ha anomenat, doncs, a veure com ha tractat aquest fenomen de la prehistòria.
Exacte, i en aquest repàs que farem, doncs, potser dividirem els exemplars que hi ha, doncs, amb potser uns 5 grans apartats, no?, de potser més contingut científic, per dir-ho d'una manera, i una part ja més de ficció, i dintre d'aquesta dicotomia, no?, entre ciència i ficció, també ho dividirem ja en l'aspecte més gràfic, doncs, en si el seu dibuix, doncs, tendeix més a ser realisme, doncs, o bé a la caricatura, no? Perquè ens entenguem, bàsicament, perquè hi ha moltes escoles en la manera de dibuixar, i doncs hi ha aquesta, la que tendeix més a fer les coses més tal com són, no? Potser amb una escola molt dels anys 50, i que bé, tot i que avui en dia encara tenim molts bons dibuixants en aquest gènere, i després ja en la vessant més caricatura, que a vegades potser arriba una massa de població molt, molt més gran, no? Simplement potser a vegades pel seu traçat més senzill, o a vegades més perquè va destinat a un públic més infantil, doncs a vegades agafa més població, no? Amb això no volem dir que creixin, doncs, de nivell o de qualitat.
No, perquè tu sempre has de partir que es tracta d'un còmic, no? I que, per tant, vol transmetre un missatge. De fet, ja es veu, no? Que si una és més caricatura, si és més... I també pel públic que va adreçat. A vegades, per un tipus de mainada, doncs, depèn del nivell de l'edat que tinguin, si és molt realisme o... pot estar molt ben fet, però a vegades
no els hi entra tant.
N'entra tant, i inclús, esclar, com que va lligat text, el missatge del text i el tipus de gràfic, esclar, es pot veure aquest desencaix. Per això està bé, és a dir, això és fantàstic. Tot són maneres de... Perquè, en el fons, el principal, com sempre, aquí està l'opinió crítica individual que cadascú té. Llavors, hi ha aquesta producció, tu mires, veure, observar i opinar per dintre o opinar ja directament.
Per exemple, ara, començant ja pel que seria aquesta classificació que us parlàvem fa breus instants, doncs comencem ja pel que seria doncs, d'aquest contingut més científic, no? On que potser tindria un cert esperit de documental, d'intentar plasmar el que és l'època doncs, de manera més realista possible, no? Sempre entre les interpretacions personals de cada autor. I en aquí trobem un llarg avantatge, no? Sobretot basada en el que seria el còmic francès, no? Les bandes de Giner, no? que és com es diu el còmic a França. I en aquí sí que trobem grans artistes i bones editorials que han basat un bon dibuix juntament amb una molt bona història doncs, que narri i que a vegades serveixen, per què no, doncs, per enriquiment i per conèixer aquesta època, no? Dintre d'aquesta temàtica, no? I trobaríem una editorial que jo malauradament no he aquí han arribat molts pocs exemplars i no he trobat mai cap de traduïda, no? Com seria l'editorial Watt, de belga, que fa uns còmics basats en diverses èpoques, no? Trobem des de potser els primers humans, no? Australopithecus o així, fins a darrerament que han sortit còmics basats en l'edat dels metalls, no? com ho és les Soleil des Morts, no? I perdoneu pel meu francès, però bé, aquest còmic, per exemple, aquest còmic està disponible a la xarxa. Jo el vaig trobar en PDF d'una universitat doncs, que la va penjar una universitat francesa que ara no recordo bé el seu nom, però bé, si tu te'l mires bé, mirant purament els dibuixos sense, no cal entendre el text, però mirant els dibuixos tu veus allà un molt bon treball de l'autor, doncs, de documentació, d'un esforç doncs, de voler transmetre doncs, coneixement a través del seu treball.
Clar, és que és un bon recurs, el còmic, en aquest sentit, perquè, esclar, amb una imatge transmets, això ben clar. Llavors, has d'adaptar el recurs en funció del teu potencial espectador. Els estereotips, la imatge, els temes de la prehistòria, com que són recurrents, no? El foc, el viure en comunitat, el llenguatge, l'obtenció de la carn, la tala dels boscos, l'adaptació al medi, el fred... tots aquests cap i la fi són constants, universals, que es van repetint, i a la que ho mires en el dibuixants doncs, agafen i transmeten en funció d'això, si pretenen doncs, que sigui de gaire més realista, en funció de les tècniques decoratives, si han de ser color, blanc i negre, més tipus bosc, més tipus ara molt, això que parlaves d'internet amb els recursos il·lustratius que hi ha últimament, això també ha variat, s'hi ha afegit aquest nou tipus d'il·lustració, no? Amb els nous programes informàtics que, en fi, que poden fer un còmic d'un hiperrealisme quasi, no? Que pot semblar una foto o aquest seria un extrem i per jugar l'altre que és el més clàssic, el blanc i negre, i combinant la tonalitat, no? El blanc-negre,
exacte, no? Bé, bàsicament aquest seria el d'aquest màxim contingut científic amb un dibuix realista. Però, per contraposició, també en tenim un altre que també té una gran intenció de divulgació pedagògica, no? Que també té un gran esperit científic en la informació que ens adona, no? També és una informació molt ben tractada, però bé, en contraposició amb aquest primer gènere que... Bé, gènere, en aquesta primera classificació que hem fet dels còmics, seria, tindria un dibuix més de caricatura, per dir-ne alguna cosa, no? I ara, per exemple, aquí darrerament a casa nostra en tenim un gran exemple que bé, està disponible fa molt poc, acaba de sortir el segon volum, no?
Exacte, és el llibre que s'anomena Les Balears d'Abans i Ara, no? Que és dibuix, i el dibuix jo és d'un còmic d'un artista, diguéssim,
d'aquí Vidreres, és d'en Quimbou.
De Quimbou, exacte, i que bé, és un, la particularitat d'aquest còmic és que és, no és, o sigui, no és pròpiament el còmic, sinó que té un apèndix, doncs, que ho enriqueix, no? Hi ha l'explicació, no?, d'una història, la història, diguéssim, amb il·lustracions, doncs, dels jaciments arqueològics que s'han trobat, d'estructures de foc, de coves, o sigui, com si fos un llibre d'història divulgatiu, però que, esclar, què l'enriqueix aquest petit llibre de divulgació de prehistòria? Doncs aquests còmics, eh? És la prehistòria, diguéssim, en aquesta visió global, no?, d'unificar, de reforçar, és utilitzar ben, fer un bon ús del còmic com a reforçar, doncs, el que es pretén. Al cap i la fi és explicar, doncs, els pobladors més antics de les Illes Balears, no?
Mm-hmm, exacte.
Això, i aquest seria de l'editorial
Dolmen, és l'editorial Dolmen,
que a més això respon a una estratègia que està molt bé, per part de l'editorial, que ha vist una utilitat, doncs, del còmic com a recurs de divulgació de la prehistòria i de la història en general, no? Perquè forma part d'un pla d'obra, com diuen ells, no? Primer, que seguiria un eix cronològic que aniria des de la prehistòria fins a la història contemporània, sempre, doncs, amb la pretensió, doncs, això, d'aquesta dualitat, eh? Primer el còmic i llavors al final com un apèndix, doncs, pròpiament, doncs, els objectes arqueològics, reconstruccions, fotografies i una explicació sintètica, doncs, de la cultura dels taialots, dels primers pobladors, de com arriba el neolític, etc., a l'illa. No?
Uh-huh. Exacte, bé, és una novetat aquesta, aquest segon volum d'aquests 10 que composaran aquesta col·lecció de la història de les Balears en còmic. Doncs, res, és de recent aparició, vull dir, ara amb el... Quan vas fer el Saló del Còmic ara el mes d'abril, doncs vaig tenir l'oportunitat de comprar-lo i bé, de fet està disponible en moltes llibreries d'aquí mateix de casa nostra, vull dir, simplement si algú està mínimament interessat, doncs es pot demanar. I jo, a mi em va agradar simplement per això que tu deies, sí. Doncs aquest reforç d'aquesta petita historieta que ve, que podria treure a la gent, veus més o menys la seva manera de com vivien, no? aquestes primeres comunitats de les Balears, i després posteriorment, doncs, això, tot el treball, doncs, científic, tots els jaciments, tota la documentació, tot el que s'ha trobat, doncs, que reforça aquest discurs. I a part, aquesta mena de còmic així va molt en ressonància, i segurament molts dels que els escolten ho han vist, és aquella sèrie, per mi va ser magnífica, de Érase una vez el hombre, que bé, que amb el seu dibuix així és una miqueta, diguem-ne, en aquesta manera com hem dit ara, de caricatura, no? doncs que tenia molt ben caracteritzats els 5 o 6 personatges que anaven repetint cada capítol, i que ens anava explicant, doncs, mica en mica com els homes havíem anat evolucionant al llarg del temps, i totes les nostres troballes, i com a conjunt, no?, de l'humanitat. Està, per mi està lligat, no? És la plasmació d'aquella sèrie d'animació que també se'n van fer còmics que es venien a les llibreries. Doncs bàsicament estaríem parlant d'aquest d'aquest nivell de manera de científica de divulgar, no? Sobre els fets, sobre el que trobem plasmat en blanc i negre, sobre el que s'ha escrit, doncs bé, traslladem això amb imatges, no? que reforcin, doncs, els continguts, perquè a vegades com nosaltres hem dit al llarg de tots els programes d'aquí del Pedra a Pedra, el més important al final de tot de les troballes dels jaciments és la divulgació, i aquesta divulgació pot ser sempre mitjançant molts de mitjans, no? Des de la revista científica de torn, des d'un bon documental, com pot ser una pel·lícula, com pot ser una visita a un museu, com pot ser en aquest cas un còmic.
Exacte, és que l'objectiu de la recerca s'ha de pretendre que sigui, l'afinitat final ha de ser que sigui això, combinar la doble vessant, la científica i l'humanística. És a dir, tota producció científica, tota investigació està molt bé, s'ha d'entrar al màxim detall possible, perquè el registre, doncs, a vegades ho permet, d'entrar minuciosament en tots els elements haguts i per haver, amb l'argot corresponent, que és incomprensible, doncs, per les persones que no estiguin iniciades en aquell món, de la geologia, de l'antropologia, de l'arqueologia, etc. Però llavors això ha d'anar de bracet de la part humana, de la part humanística, que vol dir això, la divulgació. Perquè en el fons, al cap i al fi, totes aquestes dades reflecteixen, doncs, coses més, o sigui, senzilles, no? En el fons no és pas tan complicat tot. Estem parlant sempre dels grans valors universals, humans, no? Per exemple, amb aquest còmic d'en Quimbo, no? Tu el mires i què hi ha? Doncs això, una arribada amb vaixells, arriben, bueno, amb unes barques, que seria el neolític o el calcolític, o sigui, els primers a arribar a les illes, i bé, doncs, amb el seu equipatge, el seu sarró, el seu bastó perquè són pastors, no? Acompanyat dels animals, què? Doncs les cabres, les ovelles, en fi, s'instal·len en coves, s'instal·len a l'aire lliure, tenen campaments, xerren, riuen, els nens juguen i fan entremeliadures que s'amaguen, pinten a les coves, un dia fa mal temps, estan espantats, en fi... Això és, això queda, per exemple, maten un animal així al bosc i queden les restes allà, enterrades, tasten unes plantes que no toquen i que bé, i que pues, se l'ha de curar, és a dir, medicina, herbes remeieres, coneixement, olors estranyes, no? Perquè, clar, imagina't un poblat amb diferents persones, olors estranyes, pudents, no? Si ens entenem. Això forma part, això és la barrejar o intentar barrejar la part més científica amb la part humanística. A veure, al cap i a la fi, les pedres, el registre fòssil, ens informa d'això. Poder ho has borrat, és cert, ho has borrat completament, vale, només han quedat les pedres tallades, només han quedat els pals de cabana, han quedat els enterraments, s'ha podrit la majoria, s'ha desintegrat la majoria dels elements biòtics, per no dir tot. Bueno, però el pas, aquelles restes t'informen això, que llavors aquests còmics et poden quedar molt ben retratats, no? Un bruixot, amb les seves màgies, amb les seves històries, amb la seva imaginació, la imaginació, la lluna, lo típic, no? mirar el cel, a pensar, bueno, la lluna ja des de fa molts anys que fa el mateix recorregut, i bé que el mira la gent al voltant d'un foc i xerra. És això, al cap i la fi, per què estan apassionant la prehistòria? Perquè al cap i la fi no estàs fent res més, doncs, que fer un retrat de gent que t'ha precedit durant mil anys enrere i que ha estat un com tu, que ha intentat, doncs, a través del seu clan o el grup familiar, el seu grup d'amics, els seus contactes, etc., en un món sempre competitiu, sempre difícil, però també amable, o sigui, amb la doble cara, doncs intentar sobreviure, no? I al cap i a la fi és això. Mira, ara mateix que estem mirant novament aquest llibre d'aquest còmic de Quimbou, aquí, doncs, el pastor amb una pell, no? Que ve a ser com una bota. La bota d'Ovi està fent feines dures, el camp està talant un boscos, per intentar, doncs, llavors roturar-lo i llaurar-lo, està suat i bé, què fa? La bota. A vegades s'han conservat pells, restes de pells que es dedueixen que poden ser botes. Què fa aquest en Quimbou? Doncs ho agafa, perquè segurament parteix d'alguna dada, i aquí hi posa el còmic, la gràcia, perquè després què fan? Li porten, té la bota, i estan que fan, xerren, acaben d'estar suats, bueno, explicant històries, al cap i la fi és aquest lligam directe amb el nostre passat. Aquesta combinació, que és una, això és una pretensió, cap i la fi és la, la pretensió del nostre programa del Pedra a Pedra, que és això, la combinació entre la part científica i la part més, la vessant més humanística. Perquè si no, una cosa ha d'anar lligada amb l'altra. Si no et quedes, doncs, el teu registre no acaba de ser prou, prou contundent.
Mm-hmm. Exacte, és això. És el que es pretén i bé. Un altre gènere que aquí potser està una miqueta a cavall de, del que seria aquesta, aquesta voluntat científica, amb, amb voluntat ja més de ficció, no? A vegades és una combinació de, d'històries, no? Amb algun petit toc de ficció, no? S'intenta donar una... en un món o bastant fidedigne al, al prehistòric, doncs que, bé, de cop i volta doncs, apareix un element de, completament de ficció. Aquí ja a vegades aquesta classificació podria estar... Molts de vosaltres direu, home, si, esclar, si es fa una... Si es pretén fer una divulgació, diguem-ne, científica bona, però i incorporem un element que no s'hi atany en aquest període, doncs classificam-ho directament com a ficció. Bé, podria, podria ser. És, potser ja, ja us hem dit abans al començament que està a cavall d'entre aquests dos mons, no? Té, per una banda, aquest reforç de, d'un dibuix molt realista, molt, molt ben fet, amb un amb una ambientació també molt, molt ben treballada, molt ben cuidada, però que de cop i volta doncs, te pot sortir amb, amb això. Un d'aquests casos potser seria un còmic, no?, que Planeta Agostini el 92 va editar, no?, que seria els orígens, direm en castellà que és tal i com es va publicar, no?, que seria Los orígenes de l'hombre americano, que bé, amb unes imatges ens apareix un astronauta. Bé, és això, no? Podríem dir que sí, que vale, que és ficció, però bé, com que no és un element central, doncs tampoc no... no
pot passar.
Exacte, vull dir, surt unes quantes pàgines, però no, no és, no és la, la voluntat dels autors, no? Del guionista i del dibuixant, doncs, que sigui... aspecte clau, sinó ja directament doncs potser l'haguessin classificat com a còmic de ficció.
Compromís, responsabilitat, treball, tenacitat i molta, molta il·lusió per fer una ràdio diferent, amb qualitat, continguts i músiques que no es troben en d'altres llocs. Així és Ràdio 90. Vivim dia a dia amb tu l'emoció de compartir els nostres sentiments i oferir-te el que sabem fer millor, la Ràdio Revolució. Volem que ens escoltis, que participis i que comparteixis la Ràdio Lliure. Ràdio 90, la ràdio imparable.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti
Tornem a estar aquí al Pedra Pedra, en aquest programa dedicat als còmics i la seva visió que en donen de la prehistòria. No estem escoltant la cançó Bigoti Vermell, de la gent d'Anna Roig i l'Ombra de Tonxian. Bé, com va siguent habitual cada cop que fem aquest tipus de programa, doncs ens agrada potser a vegades variar una miqueta el tipus de música que hi sona, i avui, bé, hem triat per aquesta formació de Vilafranca, que fa poc que han tret un nou disc al mercat i que, bé, ens agrada, i hem pensat, va, avui el posarem. Doncs bé, estem fent aquest repàs dels còmics que podem trobar a les llibreries i quioscos de casa nostra. Hem començat a intentar fer una, diguem-ne, el que serien els còmics més científicament ben treballats, els que tenen un treball previ tant del guionista com del dibuixant, per intentar recrear, doncs, un món al màxim fidedigne possible, ja sigui des d'una vessant amb un dibuix molt realista o el que podríem dir més amb caricatura, i no voldríem que s'entengués caricatura com a fet de comèdia, sinó com a deformació dels trets generals del món que reflecteix, no? No, una persona potser no cal que tingui la cara amb les proporcions justes que tindria un homo sapiens o un neandertal de l'època, no? Però simplement que el seu traç ens aboqui el que podria ser. I bé, continuant amb aquesta classificació, no? Hem fet, recordem, hem intentat fer cinc apartats, no? Cinc divisions del que podria ser aquestes produccions en còmic. Hem fet tres, no? Les més basats, com acabem de dir, en el realisme científic. I ara ens passaríem més ja, diguem, en el camp de la ficció, que és possiblement, com hem dit al començament del programa, allà on no volgudament, amb més mal, s'ha fet a vegades en l'imaginari col·lectiu, i on més aquest treball potser ha arribat al màxim de gent possible, no? Abans hem parlat de la sèrie de Érase una vez el hombre, que en el treball del treball del còmic més científic va fer molt de bé, especialment a tots, una generació, no? de nens i nenes del nostre país, a finals dels 80, començaments del 90, i que posteriorment amb diferents reedicions i emissions a cadenes de televisió, doncs s'ha ampliat el seu ventall de telespectadors. Però bé, l'impacte fort, diguem-ne, potser va ser en un principi. Bé, comencem aquesta ficció dels còmics. Ja, diguem-ne, amb el còmic podríem dir...
O per excel·lència, un de referència bo.
Sí, exacte. Comencem amb un...
Una bona manera de fer,
exacte,
d'il·lustrada.
Amb el Cavaller Fosc, no? Amb el Cavaller Oscuro, no? Potser quan més gent coneixerà amb el Cavaller Oscuro. Estem parlant del detectiu de Gotham City, de Batman, que bé, fa pocs mesos vam tenir la grata sorpresa, i així us ho vam comunicar en el programa que es va escaure, doncs la publicació de la notícia, no? que Batman viatjava a la prehistòria. Va ser un... Quan va sortir la notícia, allò ràpidament cap a la llibreria, a veure, aviam, què hi feia, sí, Batman a la llibreria. Doncs bé, bàsicament, diguem-ne, perquè ens entenguem i a grans trets, Batman, doncs, casualment viatja en el passat i ha d'intentar retornar, diguem-ne, al seu present de Gotham City, i la primera escala que fa és precisament a la prehistòria, no? Viatja a l'edat de pedra, no determina a quina època en concret, no? Fa un genèric de l'època que...
Bé, però reflecteix bàsicament una mica els estereotips de paleolític, no? El bruixot, la caça, els éssers una mica, diguéssim, l'agressivitat, bé, tota aquesta, la recerca del menjar, la lluita entre clans, molts animals, no? Perquè és clar, sempre que parlem de paleolític, sempre que parlem de societats caçadors-recol·lectors, hem de tenir molt en compte el fenomen animals, els grans herbívors, que en fi són sobretot a partir dels homos habilis i l'homo erectus, a partir de l'aparició del gènere home, l'obtenció de la carn és l'element, el canvi de dieta, això que us hem anat explicant, bueno, al llarg dels programes, diferents programes del Pedra a Pedra, no? També el tema doncs, de les supersticions, un programa com en Bauman, un còmic com el d'en Bauman, les supersticions, el simbolisme...
I la religió, no? Sí. Que aquí mateix, en el mateix còmic, ell surt com... Hi ha una part al final que surt de... Com un bruixot, no?, que porta...
És un xaman.
Sí, exacte, és com un xaman i que porta una pell de ratpenat, no?, que és el seu símbol, però un ratpenat gegant. De pensar que com si en lloc de ser un llop o un os...
I reflecteix la visió, perdona, l'imaginari dels grans animals prehistòrics, no? Vull dir, és una mica... Que estic sempre imaginant la prehistòria, grans animals, no? Animals de gran tamany, que llavors amb el pas del temps s'han anat reduint, no? Mm-hmm. Bueno, doncs això, doncs ja acaba la prehistòria, el ratpenat doncs, que porta aquí al cap com una màscara, doncs un gran ratpenat.
Sí, sí, exacte. Un altre, canviant ara de, diguem-ne, de personatge, un altre, potser un altre dels grans personatges que ubicaríem dintre aquesta època seria Conan. Conan, no? Aquesta mena de bàrbar, però que té coses barrejades a vegades de diverses èpoques, no? S'ubicaria potser una miqueta en el final de l'edat dels medalls, no? Però sense estar això, a cavall entre un món molt fantàstic, a vegades no té coses medievals, però a vegades no saps ben bé què hem volgut fer, però bàsicament, diguem-ne, per consultes que hem realitzat per fer aquest programa, doncs l'ubiquen aquí, tot i ser del gènere d'espasa i bruixeria, no?, o una fantasia èpica, doncs sempre, o autors, no?, per exemple, com Fernando Sabater, personatge que personalment no em cau bé, però fa bones obres, ells el classifica, bueno, podrien en aquesta, en una època aquesta...
Sí, l'edat del metall és una època que a Europa doncs, és de gran floreixement, no?, que es diu que és l'època doncs, això, bueno, de d'Homer i de l'aparició de les primeres grans jerarquies socials, dels grans cabdills, una època que hi ha moltes restes arqueològiques, moltes tombes, diguéssim, doncs, que ja reflecteixen això una jerarquia social, perquè doncs, hi ha uns aixubars jeràrquics dels cabdills respecte als altres, els sacerdots. Ah, és l'època, això, una època, diguéssim, de com de l'origen, no?, com de bressol de la civilització europea tal com l'entenem avui. Uh-huh. I clar, això, bueno, en fi, per això se situa concretament aquí. Uh-huh. El neolític no acaba de ser ben bé això, tot i que hi ha comunitat, tot i que hi ha sedentarisme, gent viu en poblats, es cultiva, no?, es passa cada vegada a dependre menys del medi ambient en el sentit, diguéssim, de la caça i la recol·lecció, doncs que són sistemes que acaba de ser abandonant més i irà apareguent doncs, el de no tant anar a buscar els aliments, sinó que bé els ha de produir tu mateix. Però, malgrat això, doncs, el gran canvi, el gran canvi és això, és aquí l'edat dels metalls, que llavors, bueno, set aquests tres últims mil anys ja la tendència ha estat cada vegada en expansió, no?
Temàticament aquesta època en el món del còmic molts cops s'ha basat en intentar reflectir comunitats, això, com dèiem, no? A vegades, diguem-ne, no intemporals o no saps ben bé on posar-los, no? Per això, per aquesta barreja d'elements d'aquí i d'allà, a vegades o a vegades tampoc a vegades barrejant molt, no? Però a vegades inventant-se, intentant ser realista, com dèiem abans, no? Potser a cavall d'això que dèiem d'entre realitat i ficció, posen elements, diguem-ne, molt braços, però amb elements ja que distorsionen, no? Potser a vegades són, ho hem vist darrerament en pel·lícules de... Ara em ve al cap... La Legión de l'Àguila, no? Que barregen elements romans amb elements celtes de Britània i inventen una història. A vegades ja trobem còmics, no? Com podria ser la Reina de les Brujas, no? Que, mira, precisament està ambientada en la conquesta de Britània, no? Per temps dels romans, amb la reina Boudica. Doncs aquest còmic, en particular, també fa això. Agafa personatges reals, s'inventen tota la trama, no aquí no necessiten cap contingut científic, simplement han agafat aquests dos personatges perquè els ha anat bé. Aquí sí que hi trobem, doncs, això, un ampli espectre de trobaríem de còmics i que cansarien molt, no? Podrien anar a vegades des de el Jabato fins al mateix Capitán Trueno, no? que té a vegades capítols que trobes sis comunitats que semblen agafades ben bé del Neolític o a vegades no saps ben bé tampoc de quina època, no? També podem trobar en Bran Ruth. Bé, és com això, és com diguem, tenim ja diverses ramificacions i potser aquestes de tot el món de la prehistòria, sobretot, com veieu, de la prehistòria més recent, no? A partir del Neolític és on aquest camp del còmic realista, diguem, en la manera de dibuixar, però de ficció, és on més s'hi ha abonat, on més camp hi ha trobat en la seva difusió, no? La seva manera de fer.
Exacte.
Es desperta tu cinc com cada matí i s'activa el sensor d'un canari de plàstic que canta melodies italianes del 70.
Amazoni, en aquest especial que estem fent sobre els còmics i bé, ara ens falta ja per finalitzar d'aquesta classificació que intentem fer dels còmics de la prehistòria, ja directament ja seria el de la, podríem definir-ho com la caricatura fantàstica, no? Ja, aquí ja sí que qualsevol element de verosimilitud brilla per la seva absència.
Fanteopaleolítica, que en podríem dir, no?
Sí, exacte.
Doncs barregem els termes fantasia més paleolític, un terme que s'ha utilitzat. Nosaltres a vegades, ara que ens hem documentat per fer aquest programa dels còmics, l'hem llegit, no? Sobte, fanteopaleolític.
Exacte.
Això, caricatura fantàstica dels còmics.
Quin seria el màxim exponent d'aquesta classificació? Doncs seria, i tot i que bé, estan, diguem, podria estar una miqueta a cavall entre el còmic i l'animació, serien els Picapedra. Picapedra és l'element que tothom de casa nostra identificaria com a això, els Picapedra, doncs un home de l'edat de pedra. Però esclar, aquí ja tenim el que vam dir, si us en recordeu, quan vam fer la primera temporada a l'hivern passat, un programa on també vam parlar breument a vegades del còmic, no? Vam parlar d'un programa que sembla que es titulava Negre sobre Blanc, no? Parlàvem de revistes, novel·les, també vam fer petites mencions del còmic, i on dèiem que un dels elements i potser que més va triomfar, depèn de quines èpoques, és la barreja aquesta de dinosaures i homes. Això sempre he trobat fascinant, no? Que qualsevol que es documenti una mica sap que això és no...
No, però clar, llavors, d'aquí és el que dèiem, l'opinió crítica. O sigui, no, has de saber distingir entre que això, que és un fantopaleolític i que és un còmic de ficció, un còmic de realisme, bueno, totes les altres categories que hem anat dient abans. Perquè si no, clar, després podries... Tens una imatge estereotipada errònia, no? Vull dir, esclar, això és bueno, els registres, tu has de saber interpretar els registres en cada context. Uh-huh. I sí que és barrejar... Bueno, és que, de fet, què fa un dibuixant? El que vol és treure suc a la seva història. I a vegades barrejant aquestes coses que no lliguen, que no toca un dinosaure doncs, barrejat amb els primers homo sapiens o amb els antics homínids, perquè hi ha un decalaix, diguéssim, temporal abismal, és a dir, no, a més a més pertanyen a grups evolutivament parlant diferents, o sigui, és que no pinten res. Doncs bé, la fantasia d'un dibuixant porta aquí, no? Li treu suc, això la fa atractiva, segurament, des del punt de vista de buscar el client que compri el nou producte, que al cap i la fi és el que es tracta.
Sí, sí, exacte, per això treballa.
Per això treballa i crida l'atenció i té un cert ressò, i aquest ressò, doncs clar, és benvingut, no? I, bueno, i de passada crea, fa una aquesta... tasca social, diguéssim, no? De fondo.
Uh-huh. Clar, llavors està en l'espectador, en qui rep, en qui llegeix aquesta mena de còmic, de saber discernir allò inventat, allò que s'ha afegit, allò verídic. Mm. S'ha de saber a vegades distingir d'això. Un altre còmic que me'n recordo haver llegit de petit i que, bé, ara actualment no sabria dir si es pot trobar en alguna reedició, segurament que sí, perquè el fons d'editorial Bruguera ha estat reeditat per diverses editorials així de col·leccionistes. Una va ser, doncs, Huc el troglodita. Me'n recordo que era un personatge així que tenia com la cara tota plena de pèls, que anava amb un vestit de, així com si fos una miqueta de lleopard, i que bé, tenia unes maneres així rudes, però bé, feia riure i era una cosa mena que tu ets petit i et feia gràcia. Però potser és això, a vegades... una paraula que ha triomfat molt és aquesta, el troglodita, no? Potser avui en dia aquesta paraula no ha deixat potser d'usar-se bastant en diversos contextos per denominar els homes prehistòrics.
Sí, és una crònica, ja no toca. Això, de fet, forma part una mica de l'evolució també de la societat en general. El llenguatge evoluciona. I, en fi, hi ha paraules que no tenen èxit ara perquè s'han anat descartant amb el pas del temps. Aquesta no, precisament no lligava, el troglodita. Tot i que, per exemple, en el cas de les Illes Balears, doncs, en aquest còmic que comentàvem abans, encara s'hi fa bé, referència, però ja és allò, és, diguéssim, refer o és riure-se'n del terme pròpiament, és tornar a dir, és com ficar cullerada o una cullerada prèvia, no? Ara ja s'ha d'entendre en aquesta clau, és a dir, com si fa 50 anys es deia sense cap mena d'estupor, diguéssim, troglodita, punt, així és pel poc gros, els hi deixaves anar, doncs ara ja es diu troglodita en el sentit de tenen rius de perquè aquest terme ja no s'usa, per tant ja ha canviat el context.
Sí, exacte,
no?
S'han fet les tornes.
S'han fet les tornes dos o tres vegades i llavors bé. És això, aquest look era una història així, bueno, encara es pot llegir, es pot consultar.
Sí, 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 segurament. Potser en algunes de les biblioteques de casa nostra encara la trobaríem o...
I repeteix això, la fantasia, aquesta forma de caracteritzar, doncs amb aquest argot tan peculiar. I vinyetes.
Exactament, i les vinyetes, per exemple, a vegades dels diaris, no? Els humoristes com La Punta d'en Jap o Els Ninots de Manllori, hi ha vegades que fan, que encara reprodueixen aquests vells estereotips, no? Mira, em sembla que va ser l'Aleix Saló, que fa la seva vinyeta al diari electrònic en directe, .cat, doncs també, no fa gaire, també va reproduir un home de la mateixa manera que es va reproduir als anys 80, Luca el Troglodita, o als anys 70. Vull dir, tenia la mateixa composició, un home així amb la seva pell de lleopard i que...
No hi ha temps que no torni. Les modes van i venen en tots els àmbits de la vida, de la cultura, de la ciència, de els discursos. En realitat es van reinventant les històries. Evidentment, adaptes als nous temps, a les noves tècniques, però és que hi ha idees que perduren. No? I en aquest cas, és un d'aquestes vinyetes que ara dius, ara jo recordo també, que sí, és així. És el mateix estil.
I ara una altra de les novetats que us volem presentar avui en aquest programa dels còmics, no? Que hem vist que hem intentat portar còmics de recent edició, és la reedició que s'ha fet d'unes tires que va fer el dibuixant gallec Miquel Anxo Prado, no? Que es diu Los Compañeros, no? O Os Compañeros en gallec, no? Perquè són unes tires que es van publicar originalment en gallec, i ara que el Saló del còmic, doncs van tenir l'oportunitat de poder-los comprar, i és això, intenten estar dintre aquest món de ficció, no? Amb un dibuix així de caricatura, però bé que transpuen en 3-4 vinyetes, intenten transpuar un món de la cultura dels megàlits, no? És també un alt, tornem a estar en aquesta època, no, de final de la prehistòria, però bé, té una edició bastant bona, està així, és una edició apaisada, no? I que bé, han intentat recollir els 66 o 67 episodis, no, que van anar sortint al llarg dels dies en aquest diari, no? I a més per mi que té una doble vessant, no? Parla sobre la prehistòria, a més està dibuixat per això, per Miquel Anxo Prado, que és un dels grans dibuixants de l'escena estatal, no? Que ha fet grans dibuixos, no? Com Trazo de Tiza, és per mi un dels millors còmics que s'ha fet aquí a casa nostra, i bé, és això, és una de les seves primeres historietes abans de passar a una fama de reconeixement mundial.
Exacte, i això reflecteix bé la cultura d'aquesta dels magalls, escenes que inclús poden recordar de l'Astèrix, fabricant. Bueno, en fi, és, com que és un llibre accessible per estar publicat per una editorial com el Patio Editorial, o sigui que no estem parlant de que s'hagi d'anar a comprar a l'estranger ni que s'hagi de fer grans, vaja, no suposa cap drama comprar-lo, o bueno, a les biblioteques especialitats també pot ser-hi, i una història entretinguda, poques pàgines, 60 encara no arriba, però ben poc, i bé, 2009, exactament, que deies que és la data concreta, vull dir, és res.
La publicació és mínimament recent, és això, i avui gràcies en dia a internet i això és fàcilment
precisament 17 de maig, o sigui que això és recentment complit, justos
dos anys. Sí. Bé, aquest ha estat una miqueta el repàs que hem intentat donar en aquest món de la historieta, no? Un cop més, i a vegades sembla que ens justifiquem molt, però és això, tampoc n'hem volgut donar molts noms, molts de còmics, però hem intentat portar això.
Referents i una estructura, que això està bé, això de la, que si són de fantasia, que si són de caricatura, la part de realisme, la part de ficció, bueno, perquè és clar, a vegades, o còmic, no? O còmic, sí, com el cinema, Esclar, vull dir,
clar, quin molt cinema? Hi ha molts gèneres còmic? I hi ha molt tipus d'obres, sí, sí. No? I...
No, has de llegir un llibre de divulgació de prehistòria, o esclar, divulgació de quin tipus, eh? Perquè, esclar, amb il·lustracions, sense il·lustracions, més tendencioses, menys tendencioses, esclar, i això està bé, una estructura així general, i també llavors, la barreja d'això dels clàssics amb les coses que es fan modernes, que, o sigui, no tots els clàssics són bons, ni tampoc tots els clàssics s'han de tornar a llegir, eh? És a dir, igual que avui, perquè una cosa sigui recent i hi hagi tots els estils més moderns, no, i més perfeccionistes, més realistes, pot ser molt biogràfic, però si el discurs no transmet, tal i fa que sigui. Un còmic realista d'aquests que parlàvem, per exemple, aquest d'en Batman, no lliga la història, no encaixen els arguments amb... Bé, en fi, si no encaixa, no encaixa i ja està, no serveix.
No, exacte, aviam. Sí, té la seva funció, diguem-ne, d'entretenir, de que els aficionats segurament no voldran dir que els hi és ben bé igual que quadri o no quadri la història, entreté, potser enganxa algú per aquí i diu, ostres, mira, aquest a vegades amb les recreacions que es fan de les llances i de les puntes, potser sí que està millor treballat que és l'ambientació històrica, però bé, a vegades tot a vegades és parlar, no? A vegades allò que diuen, l'important és que se'n parli, encara que se'n parli malament. Almenys jo crec que està bé que se'n parli una miqueta de la prehistòria, i que segurament al llarg de que vagin durant aquest programa, no? En totes les temporades que siguin o que ens vulguin aquí a la ràdio, doncs us en farem ràpid coneixedors de tot el que s'ha dit i de bé, perquè sempre qui vulgui accedir a ells, doncs ho pugui fer.
I va bé perquè són temes que trenquen, no? Com hem dit al principi del programa, avui, després de els tres programes anteriors que havien fet tres capítols dedicats, doncs, a temes més aviat farragosos, bueno, farragosos és un dia, perquè la manera que ho fem nosaltres no es fa farragós, simplement ens expliquen coses que estan coses referents, doncs, al bipedisme, al gènere homo, etcètera, que són que hi ha molta informació i nosaltres simplement li donem la nostra visió, no només per explicar-ho als possibles oients que ens estigueu escoltant, sinó també en el fons ens ho estem explicant a nosaltres mateixos per intentar entendre-ho, eh? A vegades quan expliques les coses és quan tu les acabes d'entendre més bé, sobretot quan parles de temes generalistes. I en tot cas això, el programa d'avui, el del còmics, és una mica per trencar, hasta per nosaltres mateixos, per tornar-nos a reubicar i tornar, doncs, bueno, cargar piles per la setmana que ve, doncs, tornar amb temes d'aquests, més ja contundents, més científics, més amb dades. I concretament parlarem d'un que, bé, és d'arqueologia molt pròxima a casa nostra. Parlarem d'un jaciment que està aquí al cingle de Sant Roc de Mer, un jaciment del polític superior, d'uns humans que van viure com a mínim fa 20.000 anys i no sabem el màxim de temps d'antics que eren. Un jaciment extraordinari, que, bueno, us explicarem la setmana que ve, que estarà aquí a casa nostra, al cingle de Sant Roc de Mer.
Està aquí just a tocar. Bé, recordar-vos, com sempre, que podeu escoltar aquest programa i tots els altres programes de Ràdio 90 amb el servei de podcast que ofereix des d'aquest any la ràdio, des de la seva pàgina web, a les www.r90.org, i allà, doncs, si aneu directament a cada un dels diferents programes, podeu anar recuperant els episodis antics, i si no els trobeu allà, doncs podeu anar a l'apartat d'arxius i allà, doncs, recupereu ja el de temporades anteriors, no?
Exacte.
Bé, doncs, esperem que us hagi agradat aquest programa i emprar-vos això, és un programa de la setmana que ve, on te veurem això, la bauma de la xemineia. Que vagi molt bé la setmana.
Fins la setmana que ve.